El cafè de la ràdio.
Parlem ara d'economia. El BBVA ha formalitzat la seva UPA hostil a Banc Sabadell amb la presentació de la sol·licitud d'autorització de l'oferta a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En el fullet explicatiu de l'UPA, publicat a la CNMV, l'entitat basca confirma els seus plans i inicia oficialment el procés per rebre les autoritzacions pertinents per absorbir el Sabadell. El BBVA, això sí, necessitarà autorització d'aquesta Comissió Nacional del Mercat de Valors, del Banc Central Europeu i també de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència. En volem parlar de tot plegat amb el Joan Saborí, economista sabadellenc. Hola, Joan, què tal? Com estàs?
Bon dia a tothom.
A veure, aquest pas que sabíem divendres, aquesta formalització de l'OPA, és el que tocava? Hi ha hagut alguna qüestió més destacable, més enllà de l'oficialitat d'aquesta voluntat de compra?
No, certament és el que tocava. Estem assistint a dos escenaris, o a dos camins, no? El camí oficial, el camí institucional, que és tot això que acabes de descriure tu i que és el que toca, i que és el que doncs, ara formalment doncs, ha iniciat el BBVA i que durarà mesos, com ja sabem i hem dit altres vegades, doncs això n'hi ha per dies. No crec que el tema, doncs, perquè això s'acaba en el moment en què l'accionista rep la carta dient-li, escolti, vostè què vol fer? Vol vendre o no vol vendre? En aquestes condicions que estem dient, això no passarà fins a final d'any. Per tant, d'aquí a final d'any, doncs aquest procés, com tu dius, doncs s'han d'obtenir tots aquests permisos, aquestes autoritzacions, i això és llarg, uns informes, i això és llarg. Ara, paral·lelament amb això, doncs hi ha el procés, diguem-ne, informal, que és el procés bàsicament mediàtic, i aquí és la guerra, és la guerra que estem veient cada dia i que això doncs seguirà, i és la campanya que els dos principals actors amb aquest tema, que són BBVA i Sabadell, naturalment, doncs tot el que desenvolupen, tot el que tiren endavant, doncs per moldejar o motllar la voluntat del qui finalment ha de decidir, que són els accionistes. I per tant, doncs explicaran coses i passaran coses, ja n'han passat, i n'explicaran, n'estan explicant cada dia i n'explicaran moltes més.
Parlàvem fa uns dies amb NEM Sabadell, aquest col·lectiu de petits accionistes de Banc Sabadell, que ens explicaven que el que havien recomanat ara per ara als accionistes és que no es posicionessin ni per bé ni per mal, que esperessin el moment en què la cosa fos ja més ferma i més formal per decidir si econòmicament els faria bé o no aquesta posició. Què creus que hi ha d'haver una posició, diguéssim, no sé si dir-li política o no, és a dir, d'allò de convicció de dir si vull o no vull, o que al final acabarà sent una transacció econòmica fixant-se en els beneficis d'uns i altres?
Això que dius depèn de cada un dels accionistes. Evidentment, per un accionista institucional, que recordem que té el 52%, aquests accionistes institucionals, que són fons d'inversió, bàsicament estrangers, tenen un 52% del capital del banc, són uns senyors que es dediquen a invertir en el món, companyies del món, i que estan a Nova York, a Los Angeles o a Tòquio.
Que els és igual Banc Sabadell que Banc Honolulu.
No, bueno, no els és igual, estan a Banc Sabadell perquè els interessa Banc Sabadell.
Sí, però vull dir que la part de la marca no els preocupa, no?
No, i llavors aquests l'únic que miren són els números. Per tant, doncs aquí miraran el preu. I el preu, i cuidado. I la perspectiva de futur de les dues entitats, perquè una cosa és el preu d'avui i una altra cosa és de dir, bueno, i aquesta entitat, si m'hi quedo, què farà d'aquí 5 anys o d'aquí 3 anys? Quina perspectiva porta? Doncs, bueno, i aquí està doncs la campanya que, sens dubte, les dues entitats segur que també estan fent davant d'aquests inversors institucionals, doncs per explicar-los les perspectives de futur. Dir, escolti, si jo em quedo independent, faré això, faré allò, em sembla que puc anar per aquí, per allà, i l'altre, doncs, si jo compro el banc, això em representarà això i això i això. Això. Molt bé. Aquesta és una posició doncs, que és, posem entre cometes, tècnica. Després tenim la posició dels minoritaris. I els minoritaris, aquest grup que esmentaves doncs, representa els minoritaris, doncs els minoritaris tenen unes altres motivacions. Evidentment, el preu és el preu. El preu es veu, i vull aprofitar per dir d'aquest aquí, que acabi el procés, de la manera que van les coses, el BBVA jo crec que estarà forçat a canviar el preu, a millorar l'OPA, perquè amb els preus actuals això la veritat és que té molt poc d'interès, perquè quan el BBVA va anunciar l'OPA doncs va dir que oferia un 30% per sobre del preu de les accions del Banc de Sabadell en aquells moments. En aquests moments, com que això va evolucionant cada dia i l'acció del Banc de Sabadell ha pujat i el BBVA ha baixat, doncs en aquests moments en aquest mateix preu, que és el que s'ha oficialitzat, doncs això representa un 8%, 8% per sobre de l'això. Per un 8% val la pena moure'ns gaire, potser no gaire, certament menys que pel 30%. Mm-hmm. Per tant, això no és... I a més et paguen amb accions, no amb diners. Per tant, accions que tu dius, no, jo accions del BBVA no em vull, ja me les vendré. Però que si tothom fa el mateix, quan et donin les accions, el dia següent aquest preu d'aquestes accions haurà baixat. Per tant, encara és menys que el 8%. 8% avui. Per tant, això, el mes de novembre o el mes de desembre, quan ens facin la pregunta, veurem on està això. Per tant, jo crec que aquest preu s'haurà de modificar i es modificarà a l'alça. I això és un factor important. Ara, hi ha altres factors importants, que és tota la campanya aquesta, doncs, que, com deia abans, està desenvolupant les dues entitats, doncs, per convèncer els accionistes de... I aquí hi ha molts factors. Veiem que s'ha posicionat aquí tot el món institucional, uh-huh, català i, diria, espanyol. Tots els partits polítics espanyols s'han posicionat. I tots aquests posicionaments van a la contra.
Però això quin pes té real, Joan?
Això pesa. Pesa, doncs, per primer...
Per la part mediàtica, que deies ara.
Dues coses. Per influir sobre la decisió de l'accionista i després... i no vull marxar d'aquest punt perquè em faltava una cosa per dir que és molt important, però i després, doncs, també per influir, encara que tècnicament doncs no tingui que ser així, però per influir sobre la posició de la CNMV i de la Comissió Nacional de la Competència, que hauran d'opinar i hauran de decidir sobre aquest tema, i això és molt important.
Aquests sí que tomben, és a dir, si diuen que no, és no.
Aquests tomben, no, però poden dir amb salvetats. Jo crec que no diran que no, perquè l'oferta del BBVA és una oferta tècnicament correcta i no poden dir que no, no, ja, no és una cosa que no tingui sentit. Però
poden matisar-la.
Diran no, sí, però... Després, si vols, anem en aquest punt.
Doncs anem a acabar la part que deies.
Acabo l'altre, que crec que és molt important. L'accionista minoritari, o una molt bona part d'aquest accionista minoritari, una part vota amb el cor. Jo en conec, doncs, que diuen, no, és que jo no vendré mai. Bueno, no vendré mai, vota amb el cor, no vota amb els números, vota amb el cor, n'hi ha d'aquests. I llavors, n'hi ha uns altres que jo crec que són majoritaris, perquè aquests minoritaris, la immensa majoria, són clients del banc i que votaran no com a accionistes, sinó que votaran com a clients. Votaran com a clients. Votaran perquè no volen perdre aquest banc que els dona aquest servei que ja els hi va bé. I que, a més a més, n'hi ha molts que eren clients de Caixa de Sabadell o d'Unim i que van sortir d'Unim perquè el servei que els donava el BBVA no els convencia. I això és un factor molt... Jo crec que és un factor molt important en el món dels minoritaris. Tornem, si vols, amb el tema de la CNMV.
Sí, et preguntava això perquè, clar, la posició del govern espanyol, del govern català, dels partits polítics, deies tu ara, ha estat molt ferma i molt contrària. També és veritat que ha coincidit amb una campanya electoral. No sé si això hi té a veure o no hi té a veure, però vaja, també és important posar-ho damunt la taula.
Hi ha el factor polític que també juga, també el factor Catalunya. Clar, hi havia unes eleccions catalanes i ràpidament el govern del PSOE es va posicionar en contra. Bueno, ara veiem que ara ho matitzen, no? Que sí, que estan en contra, però que no estan tan radicals com estaven. Evidentment, això no és un argument polític perquè hi havia unes eleccions a cap d'una setmana.
Clar, jo el que et volia preguntar és si realment el govern espanyol té capacitat o no de vetar una OPA d'aquestes característiques, o tal com funciona a dia d'avui el sistema econòmic i amb el Banc Central Europeu pel mig, etc., pot realment exercir aquest dret a veto?
No té dret a vetar l'OPA aquesta que s'ha plantejat. El que sí que té dret és a vetar la posterior OPA d'exclusió. Perquè l'OPA aquesta, tornem al procés, el mes de novembre, el mes de desembre ens enviaran una carta i d'aquí ens sortirà un percentatge d'accionistes que diuen sí, accepto l'oferta del BBVA, o no l'accepto. Molt bé, quin serà aquest percentatge? El BBVA ja ha dit que si no supera el 50,01%, ells es retiren, que és condició sine qua non per l'OPA. Bueno, suposem, si la retiren, doncs la retiren, no passa res. Si el supera, ara imagina't doncs que hi hagi un 60% o un 70% que l'acceptin. Bueno, què fem amb el 30% restant? Siguin accionistes del Banc de Sabadell, han dit que no ho volien, no vendran les seves accions. Llavors el BBVA ha dit que com que ells tindran la majoria, doncs que llavors ells presentaran el que se'n diu una OPA d'exclusió. Una OPA d'exclusió és de dir, jo ofereixo un preu que ja han dit que seria el mateix que el de la OPA primera, i a aquest preu els hi compro totes les accions.
Vulguin o no vulguin,
perquè jo trec aquesta companyia de bolsa i l'absorbeixo totalment i desapareix, encara que han dit que conservarien el nom com a marca i tal, però com a companyia l'absorbeixo. Molt bé, aquí sí que el govern del govern central, el Ministeri d'Economia, es pot oposar amb això de dir no, perquè això no ho poden fer vostès perquè això afecta la competència i afecta tots aquests arguments que estan sortint por ahí. Ara, llavors això deixa la situació en una situació, permeteu l'expressió, una mica estúpida, no? Perquè resulta que deixen una entitat, seguiria l'entitat Banc de Sabadell com una entitat independent per, doncs, per mantenir la competència al carrer, doncs veuríem oficines exactament igual que les que veiem actualment, però aquesta entitat, el que tindria el 60-70% del capital seria el BBVA, llavors aquesta entitat com funcionaria? Si el propietari el 70%, els altres no tenen res que dir, doncs el BBVA canviaria els òrgans de gestió i funcionaria com... Ara, el que no podria fer el BBVA és el que pretenen fer, que és aconseguir totes aquestes sinergies mitjançant els estalvis de reducció de personal i de reducció d'oficines que volen fer, i que justifiquen l'OPA. Llavors, no podrien integrar-ho, almenys de moment. Al llarg plaç doncs, es poden fer moltes coses, però de moment no podrien. Per tant, tots aquests estalvis, totes aquestes sinergies, no les podrien dur a terme. I, per tant, això embruta molt l'operació.
Què ha de passar d'ara que s'ha presentat oficialment aquesta sol·licitud d'autorització fins al mes de novembre-desembre, que és quan es parla que segurament podria arribar ja aquesta pregunta definitiva? Quins passos s'han de seguir?
Bé, ja tot. Mira, el primer és que la CNMV dirà aquesta setmana o la setmana que ve dirà que l'OPA és tècnicament correcta i que l'accepten a tràmit. Si fos una zagallada, doncs diria, escolti, no cal que siguin, però això no serà així, perquè segur que que és correcte. Llavors, després doncs, es posen a analitzar a fons la situació, i llavors és quan la CNMV té que emetre la seva opinió sobre si l'OPA tira endavant o no tira endavant. Això tardarà mesos, perquè entre mig la CNMV voldrà sentir l'opinió de tots aquests altres que has dit al principi, del Banc Central Europeu, de la...
i llavors... El mercat de la competència. La Comissió Nacional del Mercat de la Competència.
I llavors altres entitats, perquè aquestes tant el BBVA com el Sabadell estan en països, en altres països, el Sabadell té una inversió molt important a Anglaterra, s'ha de pronunciar els anglesos, s'han de pronunciar, però tots aquests no posaran pegues perquè ja et dic, l'operació tècnicament és correcta, per tant, però han de fer els informes, i llavors doncs això porta temps. Llavors, els últims de tots que es pronunciaran segurament seran la CNMV, la CNMV, doncs llavors a la vista de tot això, doncs això. Però entremig de tot això passaran coses, cuidado, doncs que tenim... hem d'estar molt atents a la presentació dels resultats del Sabadell, que això doncs passarà els resultats semestrals, els tindrem el mes de juliol, i després el mes de novembre tornarem a tenir resultats, octubre, final d'octubre tindrem els del tercer trimestre. Clar, a la vista d'aquests resultats veurem com va el Sabadell, i també això tindrà un impacte en la cotització a la bolsa, i aquesta cotització a la bolsa té un impacte amb el preu aquell que deia abans, perquè si el preu del Sabadell segueix pujant i el BBVA segueix baixant, aquest diferencial del 8, que avui tenim el 8%, doncs pot arribar a ser inclús negatiu. Per tant, quin interès llavors tenen tots els institucionals ja? Però llavors els hem d'estar atents a veure si el BBVA... També hi ha una altra qüestió, el BBVA ha de fer una Junta General d'Accionistes per aprovar l'ampliació de capital doncs per donar les accions als accionistes del Sabadell que diguin que sí a l'OPA. Veurem què passa en aquesta Junta General d'Accionistes, perquè a la millor resulta que hi ha accionistes del BBVA que manifesten que això és una bestiesa, això que estan fent. Bueno, i llavors, doncs, tota la... I ara aniré encara més enllà. El mes de novembre, quan el mes de novembre, quan s'hagi de decidir això i quan la CNMV hagi de presentar la seva decisió, quin govern hi haurà a Madrid i quin govern hi haurà a Catalunya?
Ja... No, clar, La bola de vidre aquesta no la tenim a punt.
O sigui que tenim molts factors, moltes preguntes sobre la taula que aniran conformant l'estat d'opinió que després acabarà amb aquesta... Això, no?
Haurem d'anar seguint l'escenari i t'anirem convidant perquè ens ajudis a analitzar-lo. Gràcies, Joan.
Apa, adéu-siau, bon dia, tingueu.